Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de L'Escala, Josep Bofill, entén que si no tira endavant el parc eòlic Tramuntana serà un altre projecte d'una envergadura similar al que consolidarà el camí cap a les fonts d'energies sostenibles. Bofill aposta per fer pressió per aconseguir que l'impacte al territori sigui el menor possible. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres 28 del mes d'abril. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. La brigada municipal reforça la seva plantilla amb 4 persones més durant 8 mesos. S'obrirà també una borsa de treball per incorporar 2 oficials de segona per a aquesta brigada. Les mesures formen part del pla d'ocupació de l'Ajuntament de L'Escala. Més d'un 80% de places cobertes als casals d'estiu. Ahir es va cloure el termini de preinscripcions. S'ha incrementat molt els inscrits a l'horari de menjador i acollida matinal. Queden, però, places lliures tant per a juliol com per a agost. En l'àmbit esportiu comentem avui com aquest cap de setmana vinent, primer cap de setmana de maig, s'hauria d'haver fet la Marató d'Empúries, però per segon any consecutiu s'ha de posposar. De moment s'ha marcat una diada o una data alternativa. Serà el 24 d'octubre. I el cap de setmana passat el pavelló acollia el primer partit amistós de bàsquet des que va arribar la pandèmia. El sènior femení s'enfrontava al sub-25 de Verges i els espectadors, pocs perquè l'entrada encara és limitada, van poder comprovar que la jugadora segueix a un gran nivell. L'agenda d'activitats, la columna d'opinió signada avui per Boban Minic parlant d'immigració i el temps amb Sergi Corral completaran l'informatiu que ara mateix comencem. Amb el tema que destacàvem a la portada, el regidor de Medi Ambient, Josep Bofill, entén que si no tira endavant el parc eòlic Tramuntana serà un altre projecte d'envergadura semblant al que consolidarà en el camí cap a les fonts d'energies sostenibles. Aposta per fer una pressió per aconseguir que l'impacte al territori sigui el menor possible. Miquel Pagès ens ho explica.
El parc eòlic Tramuntana va fent passes de cara a estar acabat a finals de 2026. Ara mateix l'informe ambiental s'estudia a Madrid. De l'informe ambiental, amb les rectificacions que calgui, es passarà a la resta de la tramitació, amb inici d'obres previst per 2023. L'Escala és un dels municipis amb més incidència, amb l'impacte visual previst i l'arribada de la comatida elèctrica dels molins de vent a tocar del riuet. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient, Josep Bofill, creu que el camí cap a les renovables no es pot aturar i que en aquest cas el projecte és vist amb bons ulls tant per Generalitat com pel govern d'Espanya. Per tant, té molts números de tirar endavant. Des del territori, Bofill aposta per fer el màxim de pressió per tal que l'impacte sigui el mínim.
Jo crec que està bé, diguéssim, fer molta pressió per part del territori, ja sigui a través de plataformes, a través dels ajuntaments, també. Hem de fer molta pressió perquè els impactes siguin els menors possibles. Però d'alguna manera o altra, de cares al futur, si no és aquest projecte, serà un altre, ens hi haurem d'acostumar. Si volem, bueno, és una evidència, no?, que el petroli s'està cada cop anirà menys, i aquestes alternatives són poques. Al final es pot aprofitar l'energia del sol, es pot aprofitar l'energia del vent, i en alguns casos no és el nostre, el marimotriu. Les hidràuliques també hi ajuden, però de cara al futur ens hi haurem d'acostumar, i si volem mantenir l'estil de vida que tenim a dia d'avui, amb les comoditats que tenim, per entendre'ns, calefacció a casa, cotxes elèctrics, etc., ens hem de treure del cap que amb les plaques solars a sobre dels sostres n'hi ha suficient, perquè no és així. Per tant, és aquest, o serà un altre, tindrem projectes grossos, perquè si no n'hi ha prou, tindrem projectes molt grossos al territori, no dic aquí, dic que s'ha d'estudiar bé la planificació, però ens hi haurem d'acostumar.
Ho explicava Josep Bofill a la Casa de la Vila de Canal 10, on també parlava del nou POM. Deia que les jornades participatives s'han traslladat al setembre i que a finals d'any ja hi haurà un primer document de referència.
En definitiva, l'urbanisme toca totes les vessants de, doncs, polítiques i també socials del municipi, i al final, doncs, cada pas que fem, cada passet que fem, doncs, comporta un temps. Aquest any, més amb la pandèmia, justament anàvem a fer el procés de participació ciutadana, i ho teníem programat, ara semblava que ho teníem molt encarrilat per poder-ho fer abans de l'estiu, però el temps se'ns atira a sobre, i hem decidit, doncs, fer-ho amb calma, preparar bé la participació ciutadana, que és molt important, doncs, que la gent digui la seva en aquest procés de desenvolupament del futur, diguéssim, de l'escala a nivell urbanístic de cara als propers 25-30 anys, i el que farem serà preparar aquests tallers a consciència fins a l'estiu, i al setembre, amb dues o tres jornades, veurem, esperem també, doncs, que la gent es puguin fer trobades, la pandèmia, doncs, ja hagi passat el seu efecte més fort, i aquesta participació es pugui dur de cares al setembre amb 3-4 tallers que farem. I l'objectiu seria que el proper pas, diguéssim, a partir de la participació ciutadana, serà aprovar un document que es diu Abans.
Abans.
Sí, l'Abans, que ja és un document on incorpora la normativa urbanística del municipi, on es defineixen aquests sectors que dèiem, amb més densitats, amb zones verdes, amb carrers, on es dibuixen els carrers, etc., aprovar-lo de cares a final d'any o a principi del següent.
Josep Bofill parlava també de l'aplicació del recentment aprovat Pla Director de la Costa Brava, que, a més de desclassificar zones on fins ara es podia construir, porta afegida normativa que preocupa el sector de la construcció.
Els constructors, doncs, es troben ara, quan es va demanar una llicència, com són les parets de tanca, aquí l'escala, doncs, tradicionalment era 1,80 m, el pla director contemplava passar-les a 1,30 m, i ara, després de les diferents reunions i queixes també, perquè és el que dèiem, quan tu tens un carrer totalment consolidat amb totes les parets de tanca a 1,80 m, ara que els afagis fer 1,30 m, no veuràs una cosa gaire coordinada, o coherent, per dir-ho d'alguna manera. Doncs aquest és un dels temes, les pavimentacions amb jardins, les piscines, els volums dintre unes finques. Són temes, doncs, que amb l'aprovació definitiva s'han donat a la llum. A l'hora d'aplicar la normativa, doncs, els constructors, sobretot, i els promotors i els propietaris de les cases, doncs, es troben en aquestes circumstàncies. I això, d'alguna manera o altra, s'ha mostrat per part dels ajuntaments, doncs, un neguiteig, també a l'hora de donar llicències de la legalitat que hi ha. I el pla director, doncs, en aquest cas, els redactors s'han compromès a fer unes reunions periòdiques amb els diferents ajuntaments per tal d'anar maquillant o ajustant aquests possibles efectes a les llicències municipals.
La Casa de la Vila es pot veure íntegra a la carta a www.canaldeu.cat.
La Brigada Municipal d'Obres en reforça la seva plantilla amb 4 treballadors més per a un període de 8 mesos. També s'obrirà una borsa de treball per incorporar 2 oficials de segona. Aquestes mesures formen part del pla d'ocupació de l'Ajuntament de l'Escala. Montse Manent.
Des d'aquesta setmana i durant els pròxims 8 mesos, la brigada municipal té 4 persones més treballant en les tasques de manteniment del municipi. És una mesura que ja es va adoptar dins del marc del pla de xoc per la pandèmia i ara se'ls torna a contractar per reforçar el personal de la brigada. Repintar carrers, jardineria i manteniment de mobiliari urbà i de la via pública escalenca són algunes de les tasques que realitzaran. Marc Frigola, regidor d'Ocupació.
Com bé sabeu, durant la pandèmia vam contractar a quatre usuaris doncs, que ens venien a fer ajudes a la brigada dintre el pla de xoc de la pandèmia. Ara doncs, els hem tornat a contractar dintre un pla d'ocupació de 8 mesos doncs, que faran una miqueta de tasques d'ajuda als nostres membres de la brigada.
Dins del marc del pla d'ocupació previst per l'Ajuntament, properament s'obrirà una borsa de treball per incorporar a 2 efectius més a la brigada.
Bé, dir també doncs, que properament obrirem places, bueno, farem una borsa de treball per agafar a 2 membres en un pla d'ocupació de 8 mesos també, a oficials de segona per la brigada.
Amb aquestes noves incorporacions s'espera millorar el servei de la brigada de cara als mesos d'estiu, que és quan hi ha més moviment al municipi.
Més d'un 80% de places cobertes al casal d'estiu de l'Escala. Ahir es va cloure el termini de preinscripcions. S'ha incrementat molt els inscrits en serveis com l'horari de menjador o el d'acollida matinal. Queden encara places lliures, tant per al mes de juliol com per al mes d'agost. El procés de preinscripcions als casals d'estiu i matí esportiu han recuperat les sensacions d'ara fa 2 anys, abans de pandèmia. Prop d'un 80% de places cobertes al casal i casalet, més d'un 60% al matí esportiu. Les inscripcions es podien fer per períodes de 15 dies i especificant només matí o matí i tarda. La franja amb més inscripcions és la del matí del juliol, la que en té menys és la del matí esportiu de mes d'agost. L'increment més significatiu, però, s'ha experimentat en els serveis d'acollida matinal, el que es fa de 8 a 9 abans no s'iniciïn les activitats programades, i el servei de menjador, d'1 a 3. Tot plegat ha estat valorat amb satisfacció per la regidora d'Educació, Maite Cortés.
Estem contents, hi ha hagut més inscripcions, també hi ha un augment de places d'acollida i de menjador. Estem contents perquè sembla que es va reactivant a poc, hi ha hagut, ha sigut positiu que la gent s'ha inscrit i ara s'ha de fer un buidatge per si queda alguna plaça lliure que més endavant podran enviar un mail i les famílies que no s'hagin pogut inscriure mirarem a veure si encara hi cap algú més.
Superat el període de preinscripcions, ara les famílies ja poden portar la documentació requerida en els dies i hores establerts. Això és el 3, 4 i 7 de maig. La novetat principal d'aquest any serà que les activitats de casal i casalet es traslladaran a les instal·lacions de l'escola L'Escolapi, en lloc de fer-ho, com fins ara, a l'escola Empúries.
La novetat és que aquest any el casalet i el casal es farà a l'edifici de l'escola Escolapi. Fa molt d'anys que es fa l'escola Empúries i el curs passat ja s'havia de fer l'Escolapi, per tema Covid no va poder ser i aquest estiu serà l'Escolapi. Les escoles han de descansar i llavors es faria un any a l'escola Empúries, un any a l'escola Escolapi. S'han de fer tasques de manteniment i a l'estiu és un bon moment per poder-ho fer.
Els casals d'estiu són gestionats un any més per l'empresa Totossi. Passat el termini de preinscripcions, com que no s'han cobert totes les places, si alguna família no ha inscrit el seu fill o filla, encara podrà fer-ho posant-se en contacte amb l'àrea de joventut a través del correu tsues@lescala.cat. També està oberta l'opció que aquells que s'hagin inscrit només una quinzena o només un mes puguin ampliar el període, sempre i quan ho facin, continuïn havent-hi places disponibles. Per a més informació sobre les activitats programades, el contacte amb Totossi és anna@totossi.net. Diumenge vinent haurem trepitjat ja el mes de maig. En un any normal s'hauria fet la Marató d'Empúries, però enguany, per segon any consecutiu, no es podrà fer. L'organització ajorna la cursa fins al 24 d'octubre, data en què probablement aquest tipus d'esdeveniments siguin ja acceptats pel Procicat. Ivan García.
Si la pandèmia no hagués entrat a les nostres vides, aquest pròxim diumenge 2 de maig s'havia d'haver fet la Marató d'Empúries, però per segon any consecutiu no es podrà fer en aquesta data. L'organització ha proposat una data alternativa, la del diumenge 24 d'octubre. L'àrea d'esports de l'Ajuntament de l'Escala, amb el suport de la Federació Catalana d'Atletisme, organitzaran la 16a edició de la Marató, que coincidirà amb el 43è Campionat de Catalunya de Marató. Serà la prova dels 42 quilòmetres, 195 metres, on es decidiran els campions catalans d'aquesta modalitat atlètica per l'any 2021. També es podrà escollir entre la mitja marató i la cursa popular dels 10 quilòmetres. La primera marató d'Empúries no realitzada va ser el 2020, que va ajornar-se fins al 15 de novembre, però finalment el setembre es va acabar suspenent definitivament arran de la mala situació sanitària. L'organització té ganes de recuperar per la vigília les curses infantils i la cursa dels 5 quilòmetres que omplen el passeig d'Empúries de llum i de color. Veurem si aquest any la marató, un dels actes més multitudinaris, torna al calendari esportiu escalenc.
La marató que encara s'ha d'esperar i els partits de bàsquet que tornen al pavelló municipal de l'esport. Aquest cap de setmana el pavelló ha estat escenari del primer partit amistós des que es va declarar la pandèmia. El sènior femení s'enfrontava al sub-25 del Verges. Els espectadors, pocs perquè l'entrada encara és limitada, van poder comprovar com les jugadores segueixen jugant a un gran nivell.
El marcador ha tornat a il·luminar-se, la gent poca ha tornat al pavelló i les jugadores s'han tornat a vestir de curt. Aquest cap de setmana, el pavelló s'ha jugat el primer partit des que va esclatar la pandèmia. El sènior femení s'ha enfrontat al sub-25 del Verges després de fer molts entrenaments. Aquest era el segon partit amistós que es jugaven perquè recordem que les de Susi Martí i Pau Esporellà van visitar la pista del Bisbal Bàsquet el passat divendres 19 de març. Aquest dissabte a la tarda vam tornar a veure a Eva Guinar, Laia Cuspinera, Laura Casals, Carla Herrera, Anna Serrano, Mercè Bolasell, Maria de Ros, entre altres. I vam conèixer a noves jugadores com la Neus Bermejo. Les escalenques van fer un gran partit. Pau Esporellà, entrenador del sènior femení del Club Bàsquet L'Escala.
Sí, la veritat és que sí, portàvem més d'un any parats i tornar a tenir bàsquet un dissabte aquí a l'Escala és el que estàvem esperant tots. Setmana de nervis esperant-ho i molt contents que per fi de poder tornar a tenir bàsquet el cap de setmana i a més amb una miqueta de públic, encara que fos de manera limitada, però molt contents.
Recordeu quin va ser l'últim partit d'aquest equip al pavelló? Doncs va ser el 7 de març de 2020. El duel era contra el Palamós, el marcador 65-60. Va ser l'últim partit d'Anna Casavella amb l'equip. La Peque va fer 39 punts. Dissabte també havia de jugar el sènior masculí contra el Salt, però es va acabar ajornant.
Saltem a l'agenda d'activitats culturals, els actes previstos a l'Escala al llarg d'aquesta setmana amb el permís del temps. Demà al vespre, grup de lectura de la biblioteca, el grup de lectura El Petit Príncep, comentari de la novel·la Banderes dels Altres, de Josep Navarro i Santa Eulàlia, virtual a través de l'aplicació de Google Meet per participar-hi. És clar que l'està inscrit al grup de lectura. Dissabte, botiga al carrer, organitzada per la UBET a partir de les 10 del matí a l'entorn de la platja. I no s'ha pogut confirmar, o de moment no està previst, recuperar la Cala Poètica suspesa dissabte passat. No hi ha data encara per a la seva celebració. Sí que són obertes les exposicions. A l'Alfolí de la Sala, Anton Casamor, una altra mirada fins al 20 de juny. Al Museu d'Empúries, exposició temporal Tresors d'Empúries fins a finals d'any, fins al 31 de desembre. Recte final d'informatiu, moment ara per l'opinió. La columna que signa aquesta setmana el periodista Boban Minic.
La columna d'opinió.
Los extranjeros indeseables es como los xenófobos llaman a los que huyendo de la miseria o la guerra arriesgan sus vidas para llegar a lo que desde lejos les parece el paraíso. Si hay indeseables, debería haber y extranjeros deseables, o migrantes con recursos y formación a los que nadie ni siquiera llama así. como por ejemplo decenas de miles de jóvenes bosnios, quienes con diplomas bajo el brazo cada año emigran principalmente a Alemania, y al mismo tiempo los miles de emigrantes de Siria, Irak o Libia, atrapados en este país balcánico, malviven a la intemperie sin ninguna posibilidad de pasar a Croacia, el país vecino y miembro de la Unión Europea. La derecha mundial consiguió imponer el problema de la inmigración como uno de los más importantes de las sociedades occidentales. El último anuncio electoral de Vox en Madrid, lleno de mentiras, se incitó contra los jóvenes inmigrantes, se hizo viral en España. Pero, ¿dónde está la verdad? Las estadísticas son claras. Menos de 4% de la población mundial vive fuera de sus países de origen. El 80% de la migración africana se queda en África y solo el 10% de los que viven en países europeos son sin papeles. También hay que tener en cuenta que las guerras y la pobreza como principales causantes de la crisis migratoria son productos directos del capitalismo liberal y de la globalización. El sociólogo africano Ndongo Samba nos pone un ejemplo. Hace solo unos años, los agricultores nigerianos producían todo el tomate que su país necesitaba. Con la globalización y liberalización, en solo 5 años la importación de tomate en este país creció un 650%, con las consecuencias nefastas para los agricultores locales. Unos se suicidaron y la mayoría emigró, principalmente a Italia, a trabajar en lo mismo, la recolecta de tomates, pero ahora por sueldos miserables de una multinacional. Según el economista Branko Milanović, es obvio que no será posible mantener al capitalismo de la globalización, que provoca cada día una desigualdad más profunda entre países y regiones. Las diferencias crecen y serán la fuente inagotable de la migración. Después de 30 años de análisis en 15 países europeos, Saez Ndwensis concluye que dentro de pocos años los inmigrantes y refugiados empiezan a ayudar y beneficiar con su trabajo a los países que les acogen, ayudando a crecer su fuerza y sostenibilidad, la economía mejora y el paro disminuye. Aún así, gracias a las falsedades presentadas por la ultraderecha, últimamente se ha multiplicado el número de españoles que identifican la inmigración como un problema principal. Deben ser los mismos que creen que en el país hay 3 veces más inmigrantes de los que hay en realidad.
La immigració com a tema de comentari de columna avui era la veu de Boban Minic. I completem informatiu encara amb el temps. Dades i previsions per avui i per la jornada de demà.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Si dilluns veníem d'una situació d'entrada d'aquella pols en suspensió amb tot el rebombori, ahir vam tindre un panorama meteorològic i marítim més aviat d'octubre o novembre. És una dinàmica que anem repetint. I és que el vent de llevant que va bufar mar enfora va provocar una situació de temporal menor, temporalet, en podríem dir, de llevant, amb l'alçada de les onades de més de 2 a 2,5 metres d'alçada, que es va mantenir bona part del dia, amb bones esbotzades al cargol i una situació marítima complicada, amb un ambient humit, carregat tot el dia, fins i tot algun plogim durant el dematí, un panorama que en el mar ha anat millorant, però aquesta situació de temps que no acaba de fer net s'ha de mantenir tot el que queda de setmana. Avui tindrem un dia dominat pels núvols, sobretot fins a migdia o tarda veurem alguna tímida ullada de sol, però cap al vespre i nit es tornarà a nuvolar, amb nuvolades un xic més gruixudes i que poden arribar a descarregar algun ruixat o xàfec. Temperatura, podríem dir, agradable, màxima que voltarà els 16-17 graus a migdia, amb un ambient temperat i poc contrastat entre el dia i la nit degut, bàsicament, als núvols. Vent de migjorn a xaloc molt fluix, de força 2-3, sobretot a partir de migdia i tarda, i la mar ha anat millorant clarament. Encara persisteix un xic de tràgol de llevant entre mig i un metre d'alçada, però que ha d'anar minvant amb el pas de les hores. Demà dijous encetarem el dia altre cop amb núvols abundants, fins i tot algun plogim de matinada, núvols que s'han de mantenir tot el matí i, de nou, amb alguna tímida ullada de sol a migdia i tarda. Al vespre tornaran a augmentar aquests núvols baixos, amb un ambient humit i carregat que no desapareixerà, no ventila i, per tant, aquesta humitat no marxa. Bufarà garbí a migjorn fluix a migdia i al matí, i a partir de la tarda entrarà marinada de xaloc de força 2-3, i l'ambient continuarà prou temperat, amb màximes que demà poden voltar els 18 a 20 graus. Podem tindre fins i tot certa sensació de xafogor a última hora del matí i migdia. La mínima es mourà entre els 11 i els 13 graus, i la mar ja millorarà molt clarament, amb arrissada tot el dia i tregolet de llevant de mig metre d'alçada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Amb el temps completem informatiu. Avui obríem destacant com el regidor de Medi Ambient, Josep Bofill, entén que si no es tira endavant el parc eòlic Tramuntana serà un altre projecte d'una envergadura semblant al que es consolidarà en el camí cap a les fonts d'energies sostenibles. Bofill aposta per fer pressió per aconseguir que l'impacte al territori sigui el menor possible, però dona, si no per fet, quasi, que el parc eòlic Tramuntana tirarà endavant. La brigada municipal reforça la seva plantilla en 4 treballadors a més a 8 mesos, per un període de 8 mesos. També s'obrirà una borsa de treball per incorporar 2 oficials de segona. Aquestes mesures formen part del pla d'ocupació de l'Ajuntament de l'Escala. Més d'un 80% de places cobertes als casals d'estiu de l'Escala. Ahir es va tancar el termini de preinscripcions. S'ha incrementat molt els inscrits a l'horari de menjador i el d'acollida matinal. Queden, però, places lliures que, si algú ha oblidat de fer la preinscripció, doncs podrà sol·licitar en les properes setmanes. En l'àmbit esportiu ens hem fixat en la Marató d'Empúries, que podria haver-se celebrat la setmana vinent. Hauria estat la data oficial si no estéssim en context de pandèmia. De moment, però, s'ha ajornat pel 24 d'octubre. I hem parlat també de bàsquet. El pavelló torna a acollir partits de bàsquet després de més d'un any d'activitat aturada. Aquest diumenge passat, el sènior femení es va enfrontar en un partit amistós al sub-25 del Verges. L'agenda, la columna amb Bob Minic i el temps de Sergi Corral han acabat de completar l'informatiu d'avui. En breus instants continuem en clau local i obrim l'espai Alcaldia, en directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i amb la participació de tots els que vulgueu, a través del 972-77-10. Què li preguntaríeu a l'alcalde? Quin tema d'àmbit local us preocupa, us inquieta, us agradaria que comentéssim? Feu-ho, contacteu amb nosaltres a través del 972-77-1000, trucada directa o un missatge de WhatsApp. Missatge de text, missatge de veu, com preferiu. Les notícies tornen demà, com és habitual, a la 1, a les 6 de la tarda, en reemissió també a la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'espera ha estat llarga i no ha estat fàcil. Per fi pots sentir el tacte suau de la sorra sota els peus i tastar unes anxoves a peu de platja. I és que tot té millor gust davant del mar. Ho sabien els grecs i també els romans. L'Escala té un encant natural. L'Escala, Mar d'Empúries. Més informació a visitlescala.com.
Sí, una pizza.
Sí, sí, una pizza i una completa selecció d'entrants i de carns i de pastes i d'arrossos. I aquest any també un bocí del Japó, perquè a Pizza Pazza incorporem carta de sushi. Consulta la nostra pàgina web i t'ho portem a casa. Comandes per WhatsApp al número 972-770327. Obrim de dijous a dilluns. Pizza Pazza, cuina italiana, mediterrània i estil japonès. I si el vens a buscar a la pizzeria, et farem un descompte.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar.